La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda i tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per endinsar-nos en el llibre Crims, la noia de Portbou, Núria.
Sí, aquest és un llibre que gira al voltant d'uns fets que van tenir lloc el 4 de setembre del 1990, quan els veïns de Portbou van trobar el cadàver d'una noia penjada en un pi. La Guàrdia Civil va donar per fet que havia estat un suïcidi, de fet això ho va comunicar el forense, que no va acudir al lloc dels fets. D'aquesta manera van passar els dies, els anys, i ningú va reclamar el cos d'aquella noia. I no ha estat fins 30 anys més tard que se n'ha pogut saber la identitat, gràcies a la investigació del programa Crims i d'una llarga llista de periodistes i testimonis. És per això que avui hem convidat als nostres estudis a Anna Ponsí i Marta Freixanet, dues periodistes que han estirat el fil d'aquesta història i que ara han plasmat en aquest llibre La noia de Portbou.
Anna Ponsí i Marta Freixanet, molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda
a tots. Bona tarda.
Quantes vegades heu escoltat aquesta sintonia ja?
Si aneu a l'exposició de Crims al Palau Robert, us en fareu un tip, perquè està allà en bucle.
Escolta'm, el cas de la noia de Portbou, un dels casos que més ens deixen corpresos de les temporades de Crims. Com arriba aquest cas a vosaltres?
Doncs jo particularment no el coneixia, el vaig conèixer just quan vaig començar a treballar a Crims, me'l van proposar de fer i vaig començar a parlar doncs, amb periodistes que hi havien tingut contacte en algun moment des d'aquests 32 anys, vaig començar a buscar informació, també amb la Guàrdia Civil, o sigui que el meu primer contacte va ser per treballar-hi. Crec que l'Anna sí que ja el coneixia d'abans.
Sí, a mi me n'havia parlat en Ramon Iglesias, que és de Portbou, que també surten els capítols de Crims, i que ell l'havia viscut gairebé en primera persona, com s'explica doncs, això en aquesta història. I ell sí que me l'explicava doncs, amb aquell enigma ja que tenia en aquell moment, sobretot de no saber qui era, i dir com pot ser que una noia tan jove ningú la reclami, ningú la trobi a faltar.
Clar, quan us plantegen aquesta història, o quan us plantegeu fer aquesta història, què és el que més us sorprèn? Precisament això, el no saber absolutament res, només que hi ha una noia penjada fa 30 anys, més de 30 anys, a Portbou, i ningú en sap res.
Sí, sobretot veure que era una noia doncs una història molt normal i corrent, no? Una noia que podria ser qualsevol noia de Portbou avui en dia i que no s'havia sabut qui era en 32 anys, no? I que hi havia molta gent que ho havia intentat, fins i tot persones anònimes que els havia cridat l'atenció i doncs van pensar que ja tenia molts punts enigmàtics i misteriosos com per explicar-la sense plantejar-nos des del principi posar-li nom nosaltres.
Clar, hi podia haver dubtes de dir, ostres, una hora, per exemple, de tele, una hora de ràdio, funcionarà una història en què, doncs és això, és una noia d'aquí, no en sabem res, per tant, no podem explicar qui és ni reconstruir cap història, per tant, això és una part ja que l'has de deixar de banda. Tenim la investigació, però quina investigació? Si tampoc va arribar gaire més lluny, no? Un cop es diu que és un suïcidi, es queda bastant allà mateix. Vull dir que realment, que la Marta va començar la història, era més difícil de construir-la, fins que hi ha un fet, no?, que és quan li ensenyes les fotografies al forense.
Sí, amb la primera entrevista que li fem al doctor Rogelio Lacazzi, el forense que li va fer l'autòpsia a la noia, doncs fem tota l'entrevista basant-nos encara en que era un suïcidi i al final de tot, quan mirem les fotografies, ella em diu, és que aquestes fotos no les havia vist mai. Se les està mirant una estona i al cap d'aquesta estona canvia la seva versió que va signar en aquell moment l'informe d'autòpsia, creu que no és un suïcidi i que allò ha d'haver estat un suïcidi simulat, en tot cas.
Clar, allà a Portbou es troba aquesta noia penjada, ho podem veure al capítol de Crims, també ho podem llegir en aquest llibre, ara en parlarem, la noia de Portbou, aquesta crònica d'Anna Ponsí i Marta Freixanet, editada per la Campana. Teniu la sensació, com a periodistes experimentats en la temàtica, que hi ha hagut molta negligència?
Sí que hi ha hagut negligència des del minut zero, no? O sigui, primer per donar per fet que allò era un suïcidi sense anar més enllà, en el sentit de gairebé no se li havia fet l'autòpsia i com deies tu, com deia la teva companya abans quan estava llegint al principi l'argument, es comunica al forense que és un suïcidi, no? A partir d'aquí, la segona negligència és que un forense no vagi a l'aixecament del cadàver, sigui un crim, sigui un suïcidi o hi hagi indicis de criminalitat, no? De vegades això ho expliquen els propis forenses, van a una casa que pot haver-hi algun indici estrany i al final és una mort natural, però la seva obligació és anar-hi. Després veiem que la base de dades d'Interpol no funciona, perquè mentre la germana està denunciant el dia 6 de setembre la desaparició, el dia 4 ha aparegut el cadàver, però no triguen ben bé 15 dies en introduir aquestes dades a la base d'Interpol. I el mateix passa a Itàlia, de manera que mai coincideixen ni hi ha connexió. Després això us ho pot explicar la Marta, i a tot el tema del cadàver, de la desaparició, entre cometes, del cadàver.
Sí, com que era un cadàver sense identificar, se la va enterrar en un nínxol de beneficència, però aquests nínxols al cap de 10 anys s'han de reutilitzar, i per tant la van treure i la van posar el cos de la noia en una fossa comuna. A més, aquest trasllat no estem segurs de com es va fer, si es va fer en totes les condicions o si potser es va fer malbé el cadàver durant el trasllat. Per tant, quan van aparèixer les primeres tècniques d'ADN i la Guàrdia Civil amb un programa Fènix que va aparèixer, que relacionava mostres genètiques amb les que tenien a les bases, doncs hi van anar a buscar la noia per treure-li aquestes mostres i poder comprovar si hi havia alguna coincidència, ja no ho van poder fer perquè l'havien tret d'aquest nínxol sense informar-ho, sense permís del jutge, no? Llavors aquesta és una negligència molt important, perquè potser hagués funcionat per, com a mínim, ara que hem trobat que és ella, amb aquesta ADN que li haguessin tret, haguéssim pogut també tenir una confirmació oficial, que ja la tenim ara, però hagués estat també una altra via que haguéssim tingut.
Clar, i també, per exemple, hi ha el cas de la Guàrdia Civil, no? Que fa una investigació, ells consideren, molt exhaustiva, però que, des del nostre punt de vista, 32 anys després, va ser força pobra, perquè l'interrogatori que fan aquells nois austríacs acampats allà al costat, gairebé a 50-100 metres del Pi, és molt escassa. O sigui, quan revises els papers veus que és una declaració de 4-5 ratlles i que fins i tot per escrit només n'hi ha dues. Tota la resta és de veu. O sigui, de viva veu ja es considera que tots han dit més o menys el mateix. Però quan la Marta s'ho mira això 32 anys després, se n'adona que ni sabem d'on venen, ni amb quin vehicle han vingut, ni quanta estona van estar allà, ni si es van arribar a creuar amb aquesta noia. És a dir, una sèrie de preguntes que, home, potser sí que s'haurien d'haver fet, no? O l'interrogatori als veïns del bloc que està just al costat del Pit, tampoc es fa. Llavors, sí que és veritat que fa 32 anys no hi havia els recursos d'investigar que hi ha ara, ni hi havia telèfons mòbils, ni tantes càmeres de videovigilància, tot i que n'hi havia alguna, però la investigació bàsica, que és la d'agafar gent i fer-los preguntes, sembla doncs que això no va ser com hauria d'haver estat.
Sí, com sigui, ho vam poder veure tot plegat la temporada passada en aquell doble capítol de Crims. Des de tot l'equip de Crims aconseguiu saber qui és la noia. Va tal qual, això, aquest succés va tal qual s'explica a Crims? És a dir, us poseu en contacte amb Ben Mora, que és un periodista austríac, si no m'equivoco, que fa un episodi més o menys com Crims, no?, del mateix cas. Ho veu una noia italiana que coneixia la noia, etcètera, etcètera. Tot això va així?
Tot això va així, tal com ho vam explicar. Ho vam resumir més, hi va haver més emocions pel mig i algunes passes més, no?, que va costar una mica, però sí, sí, va tal qual ho expliquem. Nosaltres, de fet, tot això comença quan ens posem en contacte amb un contacte que teníem a la policia alemanya, que ens remeten aquest de la policia austríaca, i és aquest qui ens recomana, doncs, moure-ho a través dels mitjans, perquè els ulls de tota la societat poden veure més que el d'uns quants policies, per molt experimentats i que es dediquin sempre a desaparicions. I doncs és el que vam fer, vam seguir els seus consells, i un cop de sort i de molta feina doncs ha fet que acabéssim sabent qui era l'Evi.
Ara la Marta deia, no?, les emocions, les sensacions que nosaltres vam sentir com a periodistes que just ens estàvem vivint això tan transcendental, que jo penso que potser la nostra carrera no ens hi trobarem mai més, perquè és molt difícil. Està resumit en el llibre, o resumit, o explicat, o... Penso que és part de la gràcia del llibre, no? Aquestes emocions, o aquesta manera, la manera com vam treballar nosaltres, que potser no surten als manuals de periodisme ni a les universitats, però que expliquem de la millor manera que sabem, o sigui, tal qual, com tu deies, com va passar, eh? O sigui, no hi posem ni més ni menys del que vam fer.
Clar, no, perquè com us afecta com a periodistes un cas així? Perquè estem parlant d'una història molt crua.
A veure, t'afecta per la tragèdia de la família, saps que han hagut de patir durant molts anys, si et poses a la seva pell, t'imagines que tens una germana, o encara que sigui una cosina, la teva millor amiga i els pares, i que aquesta noia és en Manasiena, no?, segons la nota que va deixar, però en canvi no mai més va tornar, no? Tu t'imagines tot aquest procés tan dur, d'aquest dol congelat, que són les desaparicions, en què no tornes a saber mai més d'aquella persona, mai més, o sigui, està en el no-res. I que truca un periodista 32 anys després i et diu: crec que aquella noia que jo he estat mirant a Portbou podria ser la teva familiar, no? Llavors li ensenyes les fotos, és que és molt bèstia. O sigui, imaginar-te el moment en què ella veu les fotos de la seva germana penjada i la reconeix sense cap mena de dubte, tant ella com els pares, és un procés que a nosaltres ens emociona en el sentit d'haver-ho pogut aconseguir, però al mateix temps et poses a la seva pell i, uf, Déu-n'hi-do.
Jo he tingut una mica la mateixa sensació llegint el llibre, remirant tot aquell doble capítol de Crims, ara ens ho deia l'Anna, Marta? Tu també tens la sensació aquesta de... És que no em puc... no em pot passar... no em pot deixar de passar pel cap això. Que bèstia.
Sí, de fet, me n'estic adonant una mica més ara que han passat uns mesos del que és, no?, això, perquè quan hi estàvem tan dins i tot això era com que només volíem anar fent i no t'adonaves de lo gros que era, perquè al final és això, trobar una dona que estava ella treballant un dia normal i rep una trucada que li canvia la vida, no?, i li estem donant una mala notícia, però en el fons també és una bona notícia en una part, no? I per mi va ser molt emocionant i sobretot que em posava molt en el lloc, no?, d'aquesta dona, de dir, és una història que ens podria passar a qualsevol de nosaltres.
Ara parlàvem dels capítols de Crims, però el fet és que traieu un llibre, La noia de Portbou, una crònica d'Anna Ponsí i Marta Freixanet, editada per La Campana. En quin moment dieu aquesta història mereix un llibre?
Bé, el director de Crims, que és en Carles Porta, que és una persona molt intuïtiva i que sap què funciona i realment valia la pena, doncs, això, anar més enllà del que són els capítols, que al final tenim aquelles dues hores, però que a les entrevistes que vam fer amb la Marta queden moltes coses al tinter. Ell proposa amb l'editorial, doncs, seguir amb aquesta col·lecció de Crims amb Carles Porta i en aquest cas centrar-nos amb La noia de Portbou, justament amb aquesta idea de expliqueu tot allò que heu fet a l'hora d'investigar, què heu sentit, com us heu emocionat, els diàlegs, en aquí podreu trobar els whatsapps que doncs, vam anar compartint tant amb la germana, amb la Cristina, com amb en Peter, que és aquest austríac que la Marta va aconseguir localitzar dels que estaven allà acampats. Tots aquests detallets era necessari que estiguessin en algun lloc i que estiguessin per escrit. I justament quan li vam plantejar a la germana, doncs li va agradar la idea de que això, no, d'alguna manera transcendís més enllà del món audiovisual i quedés per escrit, no? Sempre sembla molt seriós, no?, això de que quedi per escrit i és quelcom que pots anar revisant sempre que vulguis.
Per cert, que em dèieu, ahir el vam presentar aquest llibre a Girona, eh? Com va anar això?
Sí, molt bé. Va estar molt bé l'experiència, no?, aquest primer contacte amb la gent que ja se l'havia llegit, una mica com que deixem aquestes dues preguntes obertes, no?, tothom en diu la seva i, no sé, va ser una experiència molt positiva.
Sí, ahir plovia a Girona, feia una mica de fred, però la gent que ens va acompanyar, la veritat és que vam estar molt còmodes, com entre amics, entre família, com aquella sensació de... Perquè estic segura que la gent que va veure els dos capítols de Crim i que es llegeixi el llibre no va poder evitar en dinars familiars, en trobades amb els seus amics, companys de feina fent el cafè, doncs comentar aquesta història, evidentment per la part humana, però també per aquesta la incògnita de dir, a veure, què podria haver passat aquí, no? Perquè és el que deia la Marta, ara, o sigui, sabem qui és, però, ostres, ara ens fem moltes més preguntes nosaltres, i de fet la germana quan ve a Catalunya aquells tres dies i l'anem acompanyant, quan marxa, que li fem l'última entrevista al plató, li preguntem, i tu ara com marxes d'aquí? Quina... Més carregada o més lleugera d'equipatge? I va dir, més carregada d'equipatge, moltes, moltes més preguntes que quan vaig arribar.
Recordo molt aquell moment, no, de la germana Levi quan vol anar a veure on és i explicar la dificultat, no? Aquell sí però no però sí, no?
Sí, la sensació d'anar a Portbou per ella era dura. Recordo que pel camí li van preguntar com estàs, com ho afrontes, i ella va dir, m'he preparat per aquest moment, o sigui, he fet com... una mica reafirmació personal de no m'he d'enfonsar perquè necessito estar aquests tres dies molt serena. Quan ella va arribar, i això en el llibre ho expliquem, li vam demanar una mica perdó de, ostres, te farem anar una mica de bòlit perquè realment eren dos dies i mig, ella també tenia feina, havia de tornar a Florència, i va dir, no, prefereixo que sigui molt intens perquè així tinc menys temps per pensar, no? Que potser és el que ella volia, no? Absorbir tota la informació i després un cop arribés a l'avió per marxar, doncs analitzar-ho tot, no? Doncs quan ella s'enfronta al pi, creiem que és el més dur per ella. Fet per ella, clar, és el lloc on va morir la seva germana, en les circumstàncies que fos, no? Llavors, no s'hi va voler acostar, li va demanar a la Marta doncs, que no se separés del seu costat.
Tots aquests testimonis, inclòs a la germana de Levi, hi heu tornat a parlar per fer el llibre?
Per fer el llibre i hem tornat a parlar amb alguns perquè va ser després de l'emissió dels capítols doncs ho hem tornat a comentar tot, hem tornat a parlar les coses, però bàsicament és ho vam començar a escriure ja tot just havíem acabat i per tant acabàvem de parlar amb ells feia molt poc.
Amb la Cristina sí que hi mantenim molt contacte. De fet, aquesta mateixa tarda ens ha escrit perquè ella, sabeu que ara la Guàrdia Civil ha fet unes proves científiques, que és una anàlisi del rostre de la Evi viva i del cadàver, i llavors amb una sèrie doncs, de coincidències fisonòmiques ha pogut dir doncs, que efectivament és aquella noia, tot i que la família mai n'ha tingut cap dubte i nosaltres tampoc. Però bé, calia aquesta prova i el jutge li va dir que li enviaria l'informe traduït a l'italià perquè la fiscalia, com sabeu, té oberta ara una investigació que deu estar a punt de resoldre i li va demanar tant la fiscalia com la policia italiana doncs, que volia això, aquesta prova científica per determinar que realment és ella. I justament ens ha escrit aquesta tarda per demanar-nos que si li podíem preguntar al jutge que quan li enviaria perquè té una certa pressa perquè per ella és molt important. De fet, sí que ho hem notat, això, que des que, evidentment, li vam comunicar, no ha deixat de pensar en això. Cada 2-3 dies doncs, necessita saber alguna cosa, si hi ha novetats aquí, si hi ha novetats a Itàlia. Està molt al dia ella d'això.
Precisament em perdonaran els oients que parlem molt del cas, poc del llibre, perquè jo crec que és un llibre que s'ha de llegir, perquè sí que és veritat que aporta coses noves i no vull desvetllar quines. De veritat, llegiu-lo perquè val molt la pena. El que sí que us volia preguntar és això, eh? El cas no està ni de lluny tancat.
El cas a Espanya està arxivat des de ja fa uns anys. Aquí ja no es pot moure res, però ara queda tota aquesta part d'Itàlia, de si la fiscalia italiana decideix obrir definitivament la investigació. I, per altra banda, quedaria tota la part periodística d'aquesta investigació, que sí que no es tanca, que nosaltres hi seguirem treballant i seguirem buscant, sobretot aquests dos amics que tenia l'Evi, amb qui havia anat de viatge aquell estiu abans de desaparèixer o de morir a Portbou, i també el grup d'austríacs, que seguirem intentant poder parlar amb més d'ells.
Els dos amics que no són aquells de la tenda de campanya dels 50 metres, eh?
És que aquells, en principi, no es coneixien, segons ells. O sigui, aquells el que declaren a la Guàrdia Civil en un primer moment és que ells estan dormint i no senten
i no res,
ni saben res. Per tant, hem d'entendre que ni es coneixien o no tenen interès. En tot cas, han dit que es coneixien, si és que es coneixien. Mm-hmm. Vull dir que és aquesta la gran incògnita. I per nosaltres seria un somni que la fiscalia, en aquesta investigació que ha reobert, hagués cridat a declarar aquests austríacs per videoconferència, personalment, però que està secret i de moment no ho sabem, no ho sap tampoc la família. No? Llavors, si això hagués estat així, com a mínim tindríem més informació. Ara mateix falta informació, tant de la Evi, com era l'Evi, si tenia algun motiu per llevar-se la vida, si no, si era una persona doncs això, que hagués pujat en el cotxe d'aquesta gent, no ho sabem, perquè la germana ens explica una història, però és com el nostre únic testimoni, ella i el pare.
Mm-hmm. Abans us preguntava si teníeu la sensació aquesta de què bèstia tot plegat, no? Vosaltres que us dediqueu a tot aquest món, arribeu a pensar en algun moment, hòstia, però en quin món vivim?
Sí, clar, sí, sí.
Sí, eh? Sí, és recurrent, això. Més ara que m'ho dius amb un somriure, però ha de ser duríssim pensar això.
Sí, a veure, tots sabem que jo hi ha una cosa que penso molt, i des que estic a Crims encara més, que és allò de l'atzar una mica a la vida, on et porta, si et creues, amb un psicòpata a la vida, si tens la mala sort de conèixer una persona que et pot acabar maltractant i et pot acabar matant, quan al principi hi ha amor, com sabem, no?, amb les relacions de violència de gènere. Sí que hi penso, amb això. És a dir, amb aquesta mala sort que a vegades pots tenir, que no sé si és mala sort o és el destí, és que no ho sé, això cadascú ja sap en què creu, no? Però jo sí que hi penso, de vegades. Ostres, en plan, que afortunada que he estat fins ara, o quina mala sort que ha tingut aquesta família, que perquè quan veus, per exemple, alguns casos que els ha matat pues, amics de la família i coses així, penses, ostres, li vas donar la plena confiança i et van fer això. No sé, sí, és algo que hi penso. I, home, a veure, no podem generalitzar, eh? A Catalunya els homicidis representen el 0,6 per cada 100.000 habitants, no? Està més o menys a la mitjana europea i t'he de dir que països com França, Suècia, per exemple, que sempre ens emmirallem en els països nòrdics, estan molt per sobre, o sigui, estan per sobre de l'1. A Catalunya hi ha entre 50 i 60 homicidis cada any. D'aquests, un tant per cent elevat, també, de, com deia, violència de gènere, intents d'homicidi també per violència de gènere. Un altre tant per cent són baralles a la sortida d'un bar, d'una discoteca, que això, que la gent s'envalentona, van armats, que cada vegada sí que és veritat que la policia reconeix que la gent porta més armes blanques. Després hi ha els narcoassalts, que són entre bandes grups criminals, i després hi ha aquestes històries, que són les que segurament acabem fent a Crims, que algunes estan planificades i que aquestes doncs, tenen més relat i té aquest punt psicològic que jo crec que com a societat ens agrada intentar entendre d'aquests assassins, però crec que no hem de treure les coses de mare, saps? O sigui, no som un país criminal, per així per definició. No, no ho som. Però sí que és veritat que quan s'encadena, com ens va passar a l'octubre, tota una setmana, que hi va haver 7 crims un cada dia, home, és normal que dius, ostres, què està passant? Però quan veus que cap d'ells té vincle, també et pots tranquil·litzar, no? És això que et dèiem de la mala sort, no? Que tanta gent s'hagi creuat amb aquesta mala sort.
Marta, comparteixes tu, també?
Sí, ho comparteixo totalment. De fet, havent treballat a crims, és una pregunta molt recurrent que fa la gent, no? I com ho vius, si t'angoixes, si penses en el dia a dia. Jo la veritat és que crec que com a periodista no hi penso més que com a persona, no? Vull dir que són desgràcies que els hi porta la mala sort o el destí a la gent. Alguns poden angoixar-te més perquè t'hi pots posar més en el seu lloc quan són coses que et passen al carrer superaleatòries, però crec que és bastant el mateix que deia l'Anna, que és la vida on et porta i el que et pot acabar passant, però no m'angoixa més per treballar amb això que el que em faria patir de normal com a persona.
Jo penso que potser empàtica. Nosaltres, perquè tenim més informació, ens angoixa menys. I sembla una contradicció, no? Però justament per tenir tota la informació, com deia la Marta, doncs, home, si és una cosa aleatòria, les violacions fan molta por, no? Que hi hagi un depredador sexual que et pugui arraconar a l'entrada del portal de casa teva, així, de bones a primeres, sense, no sé, com un modus operandi molt, molt pensat i no sé què, això fa molta por. Però quan veus que són crims per històries familiars, herències, desavinences, coses que tu d'entrada en la teva vida no les veus, doncs jo crec que pots tranquil·litzar-te, no? Però sí que, sobretot, penso que hem de recordar les víctimes de tots aquests crims. No només les persones que, evidentment, ja no ho poden explicar, sinó els que es queden. Perquè, de veritat, com en els accidents de trànsit, com en els atemptats, com són un trencament bestial de la vida d'aquestes persones. O sigui, queden defenestrades psicològicament en aquell punt i de vegades no reben l'ajuda que necessitarien. S'han de pagar ells, normalment, poden tenir advocat d'ofici, però normalment la gent vol una bona acusació i llavors necessita pagar un bon advocat. Suport psicològic, en molts casos acaben anant a la seguretat social, però com que és tan lent, acaben anant al privat, s'han de pagar ells. És bastant bèstia. I queden, això, molt sols, perquè al principi sí que ens hi aboquem, els periodistes, sí que expliquem les notícies, després doncs, fem això, fem els programes, fem els crims i tot això, però hi ha un impàs, que potser passen 10 anys, 15, no ho sabem, 5, en el que estan molt sols amb aquella història. I de vegades, i amb això sí que és curiós, hi ha molts tipus de víctimes. Hi ha víctimes que no volen tornar a saber mai més res, en el sentit de, evidentment, amb la seva pena sí, però que la gent del seu entorn no els imparli, no els digui res, no tornin a ser el germà del que van assassinar, el pare, el fill del que van assassinar.
Us trobeu molt amb això, amb el no vull parlar?
No, molt no. No, molt no. Ens trobem tres situacions. El que vol parlar perquè no deixa de ser un homenatge i ens agraeix que seguim recordant aquella persona, perquè volen que se la recordi, perquè també és de justícia. El que ens diu, jo no vull participar perquè no em veig en cor de sortir o em fa vergonya o el que sigui, però m'agrada que ho feu o no m'importa que ho feu, i després hi ha el que no em vol saber res i, a més, no vol que ho fem. I aquests casos solen ser històries que tenen punts foscos que no volen que surtin perquè seria molt dolorós. No sé si m'estic explicant,
sí,
però que sortirien històries que són molt familiars, molt íntimes, que exposar-les públicament seria doblement dolorós.
Ah, no deixa de ser part de la història de la família. No?
És a dir, si imagina't que hi ha un crim per una qüestió d'identitat sexual, o no sé, que has de treure com intimitats familiars que no volen, i ho entenc perfectament també.
Crims com a programa de televisió, com a podcast, com a llibres. Ara vosaltres dues que heu tret aquest llibre, La noia de Portbou. Què té el true crime que agrada tant?
Doncs jo crec que parla al final de la vida, no? De tots els aspectes de la vida, i tothom s'hi pot sentir molt reconegut. A part de, jo crec que el que enganxa més, no sé si és tant les històries de què parlem, sinó de com les expliquem i de la nostra manera de narrar els crims. Tot segueix bastant sempre doncs, un mateix patró, no? Tenim, jo crec, un estil de fer-ho ja bastant definit, que jo crec que això és el que més agrada a la gent.
Hòstia, m'ho esperava tot menys això, eh? Parlar de vida.
Sí, wow. és que realment...
Sí, perquè parla, és la vida, no? Històries molt diferents, però sí.
Al final és la base, no? Si els successos, jo, em sembla que és com el més autèntic del periodisme, en el sentit que explica allò que ens passa i des de la vessant en més dura, no? O sigui, que és el més bèstia que ens pot passar a la vida, no? O sigui, o que ens matin, o que matin algú dels nostres, o de la nostra gent que ens estimem, no? Llavors, jo penso que la gent també ho mira, perquè és una manera de dir, jo estic viu, no m'ha passat res, tinc una certa tranquil·litat familiar, ostres, quina pena això que li ha passat a aquesta persona. Després, això des del punt de vista de la víctima. Després, des del punt de vista del criminal, hi ha un interès des de sempre de voler saber com funciona la ment humana, perquè algú... Tenim molta tendència quan algú fa alguna cosa d'aquest estil de dir, és que aquest no està bé del cap. Doncs sí, hi ha gent que està bé del cap i és una estigmatització molt bèstia de la salut mental, perquè, evidentment, les persones amb problemes, trastorns mentals, no tenen per què provocar ni ser criminals, evidentment. Per tant, hi ha un altre tipus d'explicació, no? I això no som criminòlogues nosaltres, però si parles amb forenses que fan entrevistes als criminals, t'ho diuen. Hi ha molts altres factors que poden influir en una persona que mata. I a vegades et diuen, és que la maldat també existeix, tot i que no la vulguem veure, no? I te la personifiquen, per exemple, en Pedro Jiménez, aquell home que va violar i matar les dues policies en pràctiques a Belviche, que era un individu que molts cops et diuen, és que aquest home no té remei, o sigui, és dolent per naturalesa i si sortís de la presó ho tornaria a fer, no? Això t'ho diu la pròpia policia, dius. Per tant, jo crec que ens atrau per molts factors, i dos dels principals, jo penso, de crims és la proximitat de les històries. Sí, això de que nos desfasem per aquest carrer de Comtes de Belllloc i just davant de la vostra ràdio hi ha hagut un crim. Ostres, a veure, que fort. A mi l'altre dia em va dir, ostres, aquest cas que heu fet ara de Méndez, aquell bar que heu sortit, jo hi anava a prendre el cafè, no sé què. És curiós, no? Però a la gent li fa gràcia aquest tipus de coses, no?
Teniu Twitter, oi? Totes dues, sí. Volia algú de l'equip de crims per preguntar-li, perquè a mi és una cosa que em molesta molt.
A mi també.
Com dueu que es faci cert humor negre, certa comèdia durant un capítol de crims a Twitter?
A mi no m'agrada la frivolització dels crims. Puc entendre que hi ha situacions dels crims que expliquem, de la manera com ho expliquen els protagonistes, que poden generar un cert humor negre, i mira, fins aquí... Però no m'agrada gens, sincerament. No m'agrada que es frivolitzi, perquè llavors ja perdem una mica el nord i ja no té res a veure amb el nostre. Però també t'hem de dir que nosaltres fem... O sigui, el producte l'exposem, l'exhibim, però el que passi a partir d'aquí no pot ser responsabilitat nostra.
Sí, totalment, crec el mateix. Crec que en el moment que expliques la història ja deixa de ser teva, no? De fet, són unes històries que ja eren de la societat, ara en cap moment han sigut nostres, però els hi donem aquesta dimensió i també crec que és part del fenomen crims i és una mica inevitable que la gent avui en dia doncs està sempre comentant-ho tot per Twitter, també comenti aquestes coses, però a mi també em molesta la frivolització i sobretot es fan molts memes o moltes bromes, es fan stickers i coses d'aquestes que a mi tampoc no em sembla...
A mi que es facin memes dels periodistes que sortim allà, no? Per dir, no passa res, no? Però a vegades està molt a la línia aquella, no? O dels gats, del cas de la iaia Anita, no passa res, saps? Però, no sé, si a vegades veus comentaris que se'ls podrien estalviar. Per exemple, un molt recurrent, quan tuiteges, doncs, això, una última hora d'un crim, allò, Carles Porta surt, escalfa, o escalfa que surts, o Carles Porta, mira això... No crec que sigui el moment.
Tret de la noia de Portbou, clar, jo em vaig començar a llegir la noia de Portbou, vaig veure els capítols de crims, evidentment, i no sé per què... jo no hi entenc de tota aquesta matèria, eh? No sé per què el cap recurrentment em portava un altre cas, que és Elena Jubany. Suposo perquè tampoc et deu estar tancat, no sé com està la situació. Són els dos casos que més us heu trobat que us han sorprès, que us han marcat, que us han causat sensacions, aquests dos?
Jo crec que coincideix que són els dos casos que crims ja ha tingut alguna cosa a veure amb la noia de Portbou, amb la identificació, i amb el d'Elena Jubany amb aconseguir que es reobrís. Tenen similituds en això, que hi havia encara coses per fer, que han avançat, i Elena Jubany és un cas va tenir molt d'impacte després de... També crec que va coincidir amb la primera setmana que estàvem confinats, el va veure molta gent i sobretot molta gent de la zona que no ho coneixia i li va impactar molt que una cosa així hagués quedat tancada d'aquesta manera. No? A gent d'allà que coneixia la família potser i no sabia el que els havia passat.
Sí, en Joan Jovany sempre diu que tant de bo es pugui resoldre el crim, perquè això seria justícia per l'Helena, però justícia per la família també. Però ell sempre diu, si no s'acaba resolent, almenys ens ha quedat que tot plegat ha aconseguit que la gent conegui l'Helena, què li va passar, això que dèiem abans, no? De recordar les víctimes. i que això ha quedat impune per una mala investigació, perquè potser al final al rerefons de tot plegat hi ha això, no? Hi ha, quan hi ha una mala investigació, quan hi ha desídia, quan hi ha, no sé si un menyspreu, però una negligència segur en la manera de fer quan el cas està calent, quan s'haurien de fer les proves, no 30 anys després o 15 anys després o 20 anys després. Penso que és això al final que crims sense proposar-s'ho acaba denunciant, no? Perquè quan veus aquell jutge amb aquell passotisme, el policia nacional davant de càmera dient és que va ser aquest l'autor, uau, dius, aquí hi ha ferides que no estan tancades.
És molt bèstia, perquè sembla que no se n'adonin del que estan dient, no? A vegades?
No, sí que se n'adonen. De fet, un cop ho van haver dit, es va parlar amb ells. En Carles fins i tot va parlar amb ells, amb el policia nacional, a dir-li, ets conscient del que has dit? Vull dir, n'estàs segur, que vols dir això? I va dir, sí, sí. Aquell nom ho porta aquí clavat, no? Segurament ells, com a policies, i això passa de vegades amb les investigacions, demanen poder fer actuacions en els jutges, entrades i escorcolls, punxar telèfons, fer seguiments, i pel que sigui no se'ls hi permet, on els es permet anar més enllà i queden una mica lligats de mans i peus. D'altres vegades no, són els propis policies els que no van més enllà, doncs, perquè tenen altres casos o per ineptitud directament, no? Llavors, si aquests casos que van passar fa 20 anys ens serveixen a l'hora d'explicar-los, primer perquè reobri i després per posar sobre la taula que les coses s'han de fer bé, quan toca, doncs mira, sí que ens han marcat aquests dos casos. Són aquest, Guàrdia Urbana, i Brito i Picatoste, potser són els quatre casos més recordats o més vistos o més intensos.
Guàrdia Urbana, per cert, que s'està rodant una sèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana. La noia de Portbou, una crònica d'Anna Ponsí i Marta Freixanet, editat per La Campana. Per cert, ahir vau presentar a Girona. Quan presenteu a Barcelona?
Doncs el dia 29, a 6:45 de la tarda, a l'AFNAC. Ens el presenta la Marina Romero, companya vostra de la Catalunya Ràdio, i res, i allà estarem, a veure com va.
Anirà bé, home, com voleu que vagi. Allà les tindreu el dia 29 a 6:45 a l'EFNAC, a Marta Freixanet, a Anna Ponsí, amb aquest llibre, La noia de Portbou. Moltíssimes gràcies per venir avui a La Gravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a
vosaltres.
Merci.
Ràdio Estel.